Doncs precisament anem fins a Castellà perquè ens parlin del patrimoni arquitectònic que està estretament lligat a la família Tolrà. Ens en parla la Sílvia Saiz, l'arxivera municipal, que ens explicarà qui eren els Tolrà, quina relació tenien amb Castellà i quins edificis van construir-hi. Ens hi porta Jaume Clapés.
Hola, sóc el Jaume Clapés de Ràdio Castellà i estic amb la Sílvia Saiz, l'arxivera municipal. Es diu així, oi? Arxivera.
Sí, sí, correcte.
I doncs, t'he convidat perquè parlem una mica del patrimoni de Castellà. Uh-huh. En aquest cas, hi ha un patrimoni arquitectònic molt evident, però, com em comentaves, aquest patrimoni d'on ve?
Ens hem de situar l'any 1846, quan Josep Tolrà acaba la carrera de Medicina. Ell venia de Cabrils, era fill de pagesos, que havia estudiat, i primer volia ser clergue, llavors al final es va decidir per la medicina, i representa que va guanyar la plaça aquí a Castellà com a metge i com a cirurgià. Llavors va arribar aquí a Castellà i, bueno, doncs era la seva feina. Mica en mica es va anar introduint en el món dels molins, que al voltant del riu Ripoll doncs, hi havia aquí a Castellà, i amb ell doncs, tots aquests processos de química i tal doncs, bueno, li agradaven molt, i es va anar introduint en aquest món del tèxtil dels molins que hi havia aquí a Castellà. Llavors, primer va començar llogant una sèrie de molins, de fàbriques, i fins que va començar, doncs, a part de fer de metge, va arribar a ser alcalde, jutge de pau, membre de la Junta de Primera Ensenyança, vull dir, de tot.
Va anar escalant.
I a part va començar a produir roba dintre de les seves indústries, no? Dintre de les seves fàbriques. La gràcia de la... I l'auge de l'empresa Tolrà va consistir bàsicament en el fet de que en aquella època la roba blanca de seguida es tornava groga, amb el rentat i tal, i ell, com que sabia molt de química, va aconseguir que la roba blanca de la Tolrà es mantingués molt més temps blanca que totes les altres empreses.
Ostres.
I això va fer que, evidentment, doncs, guanyés diferents medalles, allò d'exposicions universals, tal, i que comencés a tenir la seva roba, tingués molt prestigi.
Jo encara tinc llençols i coixineres.
Molta gent. Pensa que poder fa 20 o 25 anys va venir una vegada una coral de Sant Sebastià i bueno, els hi vaig ensenyar, no?, l'Ajuntament i tal. I llavors una em va dir, los Tolrà són los de les sàbanes? I dic, sí. I totes, quasi bé totes les dones que hi eren senyores de 60, 70 anys, em va dir, és que quan me casé mi madre, diu, les sàbanes buenas eren de la Tolrà. I els hi va fer molta gràcia, no?, que bueno, pues, que aquella Tolrà que ells sabien, pues, que fos d'aquí, de Castellà.
Van lligar caps,
no? Però bueno, que els hi va fer molta gràcia. Bueno, el senyor Tolrà estava casat, però amb la seva primera dona, que es deia Antònia Prims, però els fills que van tenir doncs, van morir a cap de poc temps de néixer, i la dona estava molt delicada de salut, i el morir es va casar amb la seva neboda, amb la Emília Carles Tolrà. Això abans es portava molt,
Amb la neboda d'ella, no la dona, amb la seva mateixa neboda.
A la dona la cuidaven dues nebodes, doña Emília Carles per part del Josep Tolrà i una neboda per part de la dona. Al morir, el Josep Tolrà el que volia és que representa el patrimoni que ell havia creat, no? Tot el que era l'empresa i tal, quedés en mans de la seva família. Mm-hmm. I llavors li va proposar a la seva neboda de casar-se amb ell. No? Però clar, ell era un home de 60 i algo, i ella en tenia, no arribava a 30. Mm-hmm. Clar, era el tiet.
Sí.
Clar, aquella època poder era més normal, ara no, evidentment, però abans, bueno, al final es van casar. El que passa que el matrimoni doncs, va durar molt poc i no van durar res, 7 o 8 mesos, i no van tenir descendència.
Llavors, va durar perquè es va morir?
Es va morir el senyor Josep Tolrà. Clar, aviam, aquella època, 60 i pico d'anys, sí, era una persona gran. No, clar, ara 60 i pico d'anys ets jove,
sí. Però
abans era una persona ja gran. Llavors, la senyora Tolrà va deixar la fàbrica a mans del seu nebot, l'Emili Carles Tolrà, i ella doncs, es va traslladar a viure a Barcelona, ells vivien al carrer Vergara, i llavors doncs venia aquí a passar sobretot els estius, perquè aquí era més fresc, clar, era més saludable, i a mica la senyora Tolrà es va anar convertint en la mecenes del poble, allò que tothom anava a demanar, no? Fins i tot l'Ajuntament. Penseu que el castellà no tenia ajuntament, per exemple, no? No tenia ajuntament, i llavors doncs, les reunions de l'alcaldia es feien en una habitació a casa de l'alcalde de Torn. Llavors se li va anar a demanar, aviam si podia construir un ajuntament. Llavors la senyora Tolrà va comprar un cafè, que era el cafè del Porvenir, al carrer Major, i el va adequar per convertir-lo en aquell moment es deia les cases consistoriales, no? En l'Ajuntament. Llavors, les obres van començar l'any 1900, el 1901 teòricament es van acabar, però bueno, es van continuar fent reformes fins a l'any 1918. Per tant, vull dir, la senyora Tolrà ja va donar, per exemple, un ajuntament al poble.
I sense cap tipus d'interès?
No, sigui... no. Vull dir, ella representa que les obres les pagava la fàbrica i ella, doncs, això ho donava al poble.
Ostres.
No? Jo sempre dic que Castellà va ser el fill que no van tenir.
Mira.
I allò que, bueno, volcava tot...
Van invertir.
Amb el fill,
sí,
no?
Sí.
Sempre ho dic. Una altra de les coses que la senyora Tolrà va fer va ser construir safetjos. Josep Tolrà va fer portar l'aigua al poble. En aquell moment no hi havia, evidentment, les cases no tenien aigua potable, i fins que va arribar el senyor Tolrà es havia d'anar a buscar l'aigua al riu. Ell va fer construir tres fonts perquè l'aigua potable arribés a la població. Però clar, si es havia de rentar la roba, qualsevol cosa, es havia d'anar al riu. Llavors, la senyora Tolrà va fer construir els safetjos, que estaven al carrer Major, seguint el carrer Major avall, el que es coneix amb la baixada de Calverge, que seria ara l'actual Calissó, i allà hi havia uns safetjos perquè la gent pogués anar a rentar la roba i no s'haguessin de traslladar fins a baix al riu per rentar-la. Llavors, la senyora Tolrà també va construir l'església. Castellà havia tingut una església romànica molt petita, dedicada a Sant Iscle i Santa Victòria, que eren els antics patrons de Castellà, però, evidentment, era molt petita. Quan es va deixar abandonat Castellà Vell, es va construir una nova església barroca, però a finals del 18, però clar, mica a mica, i sobretot a partir del moment en què la fàbrica comença a tenir importància, comença a arribar gent i treballa, no només gent de Castellà, sinó també gent de les rodalies, doncs fa que la població augmenti, aquesta església barroca queda petita. I es demana també a la senyora Tolrà, aviam si pot construir una església. Hem de pensar que la senyora Tolrà tenia a les seves ordres un arquitecte que s'ocupava de les obres de la família, que era l'Emili Sala Cortès, i també sempre l'acompanyava un capellà, que era el doctor Pujol. Llavors, doncs, el representa que ella va tirar endavant les obres de l'església. A l'època passat euros, serien uns 4.500 euros que va costar l'església.
Ostres, que barata!
Sí, molt econòmica.
Perquè aquí li diem la Catedral del Vallès.
Exacte.
Però no sé si és una cosa dels castellarencs.
Es diu la Catedral del Vallès perquè en aquell moment no hi havia a tot el Vallès una església, diguem-ne, tan gran i tan majestuosa com aquella. Penseu que... hi havia un orgue que era igual que l'orgue que hi ha encara a Montserrat. El que passa que aquí per la guerra es va cremar. Llavors, tot el que era el teginat del sostre, les capelles, tot el que hi havia era al·lucinant, eh? Era molt maco. I llavors, doncs, ja et dic, l'orgue era igual que el de Montserrat, que va costar molts, molts diners, no? I, evidentment, doncs, això, no?, per la majestuositat de l'obra se li va dir, i per la grandària que era. Clar, passar d'una església barroca al que era l'església com a tal, doncs, era molt important. I llavors, doncs, per això se li va dir la catedral, que encara ara, si es compara amb la catedral de Terrassa, Terrassa, que el seu bisbat Terrassa és la catedral, no sé si és l'Esnau o alguna cosa, és més gran la d'aquí Castellà que no la de Terrassa. Vull dir que, bueno, pues, i la senyora Tolrà, vull dir, com que ella, aviam, ella podia ser moltes coses, però una dona molt humil, va dir que quan estiguessin les obres fetes, ella personalment va escombrar tot el que era l'església en senyal d'humilitat, no? Que encara que ella que l'hagués pagat i tot el xou aquest, doncs que ella era una persona com una altra i que també volia aportar. Vull dir, volen dir que jo també he fet alguna cosa i ella sola va escombrar tot el que era el terra de l'església. Llavors, què més va fer la senyora Tolrà? Va fer construir també unes escoles. Aviam, aquí a Castellà, com a tal, no hi havia escoles. Hi havia escoles, doncs, amb cases particulars, amb aquestes cases angleses, que era un passadís llarg amb habitacions al costat. El que passava que aquestes cases eren poc adequades per una escola. Imagina't tenir allà 20, 30, 40 nanos amb un pati petit, sense llum, sense pràcticament res, no? Llavors, també es va demanar, aviam, si es podria construir unes escoles. Llavors, ella va comprar els terrenys, que representa que eren a les afores del poble, i amb uns criteris que a l'època hi deien higienistes, es considerava que els nens havien de créixer com les flors, a base de sol, d'aire lliure, de claror, i llavors doncs, va fer construir les escoles que llavors se li van dir del patronat Tolrà, i representa que, bueno, el pati ara encara li dona el sol tot el sant dia. Per què? Perquè els nens havien de créixer amb sol, els havia de tocar el sol. Per això va fer doncs, els sostres superalts, amb finestrals, que pogués córrer l'aire, amb un gran pati, que encara és l'actual.
Estem parlant de l'escola Milgarres Tolrà?
No, estem parlant de l'escola de les monges. Que es va el FEDAC, el que és ara el FEDAC. El mateix dia que es va inaugurar l'església de Sant Esteve, es va posar la primera pedra de l'escola.
Bueno, no parar.
I llavors, doncs, bueno, doncs, en principi es va fer aquesta. Més endavant, l'any 1934, el nebot, l'Emili Carles Tolrà, inaugurava les escoles de l'Emili Carles. Representa que el mateix que havia fet la seva tieta, ho va fer ell. Representa que a Castellà les úniques escoles que hi havia, no hi havia cap escola laica, les escoles de les monges ho portaven monges, i llavors, ja en parlarem, unes altres escoles ho portaven capellans. Llavors ell, el 34, va donar també els terrenys del Camp Senyor per construir aquestes escoles, i va haver un grup escolar per nens i un altre per nenes, amb un director laic, amb un personal laic, i llavors doncs, el 34, el 23 de setembre, es va inaugurar les escoles de l'Emili Carles, que encara ara també funcionen.
Clar, que quan has dit aquest tipus de l'estructura que havien de tenir, que tal i qual, que els havia de donar el sol i sostres alts, he dit, jo que he anat a l'Emili Carles, dic això, sembla
també
que estiguis definint...
Bueno, perquè l'arquitecte de totes les obres de la família Tolrà era obra de l'Emili Sala Cortès. I les obres de l'escola de l'Emili Carles les va fer el fill, que era l'Emili Sala Pibernat.
I també seguint la mateixa.
Seguint una miqueta aquesta mateixa estructura.
I això et volia preguntar, perquè he visitat Cabrils, es diu que venen
de Cabrils,
i tu vas per Cabrils i dic, un moment, però aquesta arquitectura...
Exacte, em sona,
si això sembla de Castellà.
Doncs perquè, clar, l'arquitecte de la família Tolrà també va fer les obres que es van fer, que també es van fer unes escoles a Cabrils. I llavors, doncs, l'arquitecte és el mateix. Aquí a Castellà també, doncs, si vas mirant els diferents edificis, veuràs que hi ha alguns elements que es van repetint. Per què? Perquè l'arquitecte era el mateix. I llavors, doncs, va seguint la mateixa traça. I per últim, es va fer també l'any 1896 la construcció d'unes escoles religioses que la portaven els escolapis, amb una capella. Avui ens ha quedat només la capella, que és on es fan els pessebres, i representa que aquestes escoles eren per nois, com la de les monges era per noies, un concepte molt modern per l'època, perquè les noies en aquell moment, mentre sabessin portar la casa i quatre regles i llegir, escriure i saber cosir, ja en tenien prou, no? I en canvi es va voler donar una educació a les nenes. Aquest era pels nois i sobretot nois que treballaven a la fàbrica i que llavors doncs, representa que un cop acabaven la feina podien anar allà a estudiar. I també per tots aquells nois que volien seguir carrera eclesiàstica ho podien fer aquí.
Hem d'anar acabant. Doncs moltes gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Fins la propera.
I fins a la propera.